Els serveis de temporada, la ruta de la tapa i les zones blaves centren els precs i preguntes. L'allargament dels serveis de temporada coincidint amb l'època que l'escala rep més visitants ha estat un dels temes tractats a l'apartat de precs i preguntes del ple municipal del mes d'octubre. Entre d'altres, també s'ha parlat de la ruta de la tapa o de zones blaves. Esquerra presenta el Pla d'Impuls i Ús Social del Català. Ha presentat un document base amb totes aquelles accions imprescindibles per impulsar la llengua catalana. Són un recull de propostes que han ordenat per traslladar l'equip de municipal i també a la ciutadania i així marcar l'enfortiment de l'ús del català. L'escala treballa en la divulgació i erradicació de la flora invasora. El vestíbul OH de l'Ajuntament llueix dos plafons divulgatius sobre el projecte Live Medclips per la gestió d'espècies de flora invasora. L'Ajuntament treballa des del 2017 per erradicar aquest tipus de flora en espais protegits com les Planasses, Vilanera i la Duna Litoral. Les escoles Empúries i Escolapi han celebrat aquest dimecres la Castanyada, una activitat arrelada en els centres educatius del municipi que fa partícip al conjunt de l'alumnat i les seves famílies. Els balls tradicionals i posteriorment les castanyes han regit la jornada abans de les vacances escolars de Tots Sants. Els municipis del Parc dels Aiguamolls hi podran aparcar gratuïtament. A partir d'avui entra en funcionament un nou sistema de gestió de barreres de l'aparcament del Cortalet al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'objectiu és millorar l'organització de l'espai, facilitar l'accés a visitants i reconèixer el vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que hi col·laboren. I en esports, el Futbol Club L'Escala cau eliminat de la Copa Catalunya contra el Peralada. Els de David Gurillo han perdut 1-3 en un duel marcat per les absències. El gol de l'Honor Blaugrana el signava Xavi Aparicio de falta directa. I pel que fa al temps, torna el cel serè, la bonança pels propers dies, amb fresca a primera hora, però alguna boira puntual de bon matí. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 30 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fes a través de radiolescala.cat.
I tant, això...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem de la grip aviar anant fins al delta de l'Ebre. Després ens embarcarem per anar de regata a les costes del Garraf i acabarem el programa d'avui coneixent l'Associació Nàutica Social Talassa. Parada al delta de l'Ebre, ja que la setmana passada es va confirmar dos casos de grip aviar. La nostra companya Cel Prieto ha parlat amb el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, ja que la setmana passada es van confirmar dos casos de grip aviar en aus silvestres trobades a l'Ametlla de Mar i a Deltebre. Francesc, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar i per ficar-nos en context, explica'm com i quan se van detectar estos dos casos aquí al nostre territori.
Bé, això va ser a finals del mes de setembre, que el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge d'aquí del Parc Natural del Delta ingressen dos animals, una gavina corsa que venia de l'Ametlla de Mar i un xoriguer d'aquí del municipi de Deltebre, no? I nosaltres formem part, diguéssim, d'una xarxa de seguiment de malalties diverses de fauna salvatge. Una és la grip aviar, n'hi ha d'altres. I el que fem és recollir mostres i s'envien al laboratori d'aquí de Catalunya, que és de sanitat animal, i allà es va diagnosticar que possiblement era grip aviar. Després això es confirma a un laboratori de referència a Madrid i al final van arribar els resultats d'aquests positius a grip aviar, que és una malaltia que hi havia a Catalunya, no és els primers casos d'aquí, sinó que a l'agost i més cap aquí es va diagnosticar els aiguamolls de l'Empordà. Va hi haure precisament aus aquàtiques com aquí, no? Es van afectar flamencs, un capó reial, un morito, d'estos que últimament sempre veuen tants pel delta també. I aquí tard o d'hora havia d'arribar i al final l'ha arribat.
Però aquestes dues aus, quan us arriben, estan vives o mortes?
N'hi ha una de morta i una que presentava símptomes i està, diguéssim, malalta. Els símptomes de la grip en fauna silvestre, diguéssim, són molt variats. No tot més és símptomes respiratoris, que és el que normalment associem a les persones, no? Sinó que també donen problemes digestius, donen diarreres, donen, sobretot, és molt característic, problemes nerviosos, que no volen si són aus o tenen moviments així repetitius i moviment de cap i de símptomes nerviosos que apuntaven una mica que podia ser això, però dic, són molt inespecífics també i al final fa falta diagnosticar-ho en analítiques.
Sí. I el virus en concret és l'H5N1, que diuen que és especialment perillós?
Sí, és el que se diuen virus d'alta patogenicitat, que són, sí, diguéssim, estos virus més perillosos des del punt de vista sobretot de la salut animal i de la salut de les explotacions ramaderes, avícoles sobretot, i que presenten una gran mortalitat quan entren en granges, per exemple, on la concentració dels animals és molt alta, i llavors diguéssim, tenen un seguiment especial també des del punt de vista de la ramaderia i unes mesures de control i de seguretat molt grans, no?
I per als humans és perillós?
Per als humans és molt difícil de que s'encomanen. De moment han hagut casos. Ara als Estats Units, no sé si, suposo que s'ha sentit dir, i el senyor Trump ara ho està intentant tapar, i que no hi ha grip aviar a Estats Units, però hi han hagut molts de casos de grips aviar en granges a Estats Units, també s'han donat casos en vaques, i hi han hagut uns quants casos en persones, però són casos de gent que ha estat molt en contacte en aquestes explotacions ramaderes, on hi havia una gran quantitat de virus, i normalment són contagis d'animals a persones, no entre persones, que seria lo perillós, i que tothom està dient que si ha de vindre una nova pandèmia potser serà de grip, però serà quan hi hagi un salt entre... O sigui, que el contagi pugui ser entre persones.
Entre persones i persones, però ara, de moment no.
No, i de fet no és un fàcil. Evidentment s'han de prendre mesures de precaució i no si veiem animals en símptomes, sobretot si són animals salvatges, doncs no tocar-los, no estar en contacte, no agafar-los. Però no és un contagi fàcil entre un animal i una persona. Ara, si estàs dins d'una granja, que hi ha molts de virus i molts d'animals i les condicions són de molta concentració, s'han donat casos. Però no és una malaltia fàcil de contagiar, vull dir que no hem d'estar ni molt preocupats ni que hi hagi aquí una alerta social gran, perquè això no ha passat a Europa, no ha passat, s'ha donat en casos molt puntuals, però de moment hem d'estar tranquils.
Vale. I quan se detecten estos dos casos, quines restriccions s'apliquen?
Bé, en fauna, diguéssim, quan hi ha casos en animals domèstics és un protocol, i quan hi ha en salvatges és un altre. Quan se declara un focus, que hi ha un cas d'estos d'alta patogenicitat, des del Departament d'Agricultura, per precaució, se declara oficialment el focus i s'estableix un radi, diguéssim, de 10 quilòmetres de vigilància i de... sense restriccions ni de moviments ni de cap tipus de sacrifici d'animal ni molt menys, eh? Lo que en estos 10 quilòmetres sí que s'intensifiquen una mica les vigilàncies i les mesures de prevenció, eh? Sobretot de cara als granges, que no hi hagi contacte de fauna salvatge en la fauna domèstica, que els animals, inclús les explotacions d'autoconsum, no? Han d'estar obligades a que els animals estiguin dins, que no tinguin contacte en pardals o altres animals salvatges, els abeuradors i els menjadors tampoc, diguéssim que no hi ha animals allí a menjar, i quan les granges més industrials ja, llavors hi ha uns controls sanitaris, però ja tenen unes mesures de prevenció, diguéssim, prou adequades. Aquestes són les restriccions més importants. Després, des del punt de vista també d'esta prevenció, d'evitar el contacte, doncs, per exemple, nosaltres hem suspès el que són els seguiments que impliquen el contacte directe en ocells, en aus, que seria sobretot l'anellament científic, per exemple. Això seria una qüestió que de moment s'ha aturat durant aquests 30 dies que té de durada aquesta declaració del focus. S'ha restringit la captura de la polla d'aigua, que era un animal que es pot caçar per temes de control de danys. A nivell d'agricultura, el Departament d'Agricultura ha restringit l'ús d'animals d'enses, vives, per a la caça, per exemple. Bueno, hi ha tota una sèrie de mesures de precaució, però a nivell econòmic, diguéssim, i de granges i així, de moment no hi ha cap restricció. Només són mesures de precaució de cara a evitar contactes i a escampar la malaltia.
Vale, però vull dir, aquestes mesures són més que suficients, no? Perquè és el que dius abans, no és que haguéssim d'estar en una alerta grossa, sinó que, pues, bueno, evidentment, ficar mesures i ja estar al tanto. Perquè, per exemple, el grup ecologista GPEC s'ha queixat de que no són suficients lo de la prohibició de caça, que no és suficient, que s'hauria d'aplicar més. Però, com dius tu, aquestes mesures són...
Bueno, evidentment, com més precaució, millor, evidentment, saps? I la caça pues, implica un cert contacte, claro, en animals que se suposa que estan sans, perquè si són animals que volen i que... Però, bueno, sempre pot hi haver algun animal, evidentment, que perquè aquest virus passa d'un lloc a l'altre en animals que volen i estan sans, però que són asimptomàtics i poden portar, evidentment, pues, bueno, hi ha un cert risc, però, bueno, en aquest cas s'ha valorat que no s'ha restringit tota la caça, només l'ús d'enses vives, i bueno, és una decisió que s'ha pres des del Departament d'Agricultura. El risc és baix, evidentment, ja ho havia comentat, de transmissió a les persones.
Vale.
Però bueno...
Està clar, les mesures, bueno, si hem ficat aquestes, per algo serà, no, al final. Mm-hmm. I, Francesc, claro, lo Delta de l'Ebre, lo que diem abans de aus aquàtiques, pues esta zona és especialment, no sé, vulnerable, no, pel seu, bueno, perquè hi ha moltes aus aquàtiques, també té un valor de fauna i tot això, que, claro, al final és vulnerable, en este sentit, lo Delta.
Sí. Bueno, el Delta és vulnerable per moltes
coses. Per tot, no? Claro, això és veritat.
Però la nostra riquesa també fa que siguéssim vulnerables per moltes coses, no? I la biodiversitat és molt alta. També tenim molts problemes d'espècies invasores. Pel fet de que hi ha molts hàbitats que fan que alguna... diguéssim, una espècie que arriba nova pues, se troba a gust en algun puesto dels molts que hi ha aquí al Delta, no? I en quant a concentracions d'ocells aquàtics i tot això, pues, que és una cosa positiva, també té el seu risc, perquè clar, quan arriba una malaltia, pues, és fàcil de que es quede i de que es pugui transmetre aquí, no? Per això, des del parc i des de l'administració, és molt important que es faci una vigilància adequada de què està passant, no? I què està afectant a les aus silvestres o a la fauna silvestre en general, perquè també hi ha mamífers i altres espècies i que això se vigili adequadament i que sapiguéssim què està passant per poder, pues, això, preparar-nos, previndre. Cada vegada més s'està treballant en la idea de que la salut és una, la One Health, que es diu, no? Que és no és la salut de les persones, sinó que la salut de les persones està vinculada a la salut del medi ambient i de la fauna silvestre i domèstica, i per tant ens hem de preocupar i vigilar el que està passant a tot arreu, perquè les malalties no saben de fronteres i no saben moltes vegades d'espècies, poden saltar d'unes a les altres.
Clar.
Ja vam veure a la pandèmia, no? Sí, del Covid i tot això, i per tant la salut l'hem de mirar com un conjunt, també en temes ambientals, de contaminants, etcètera, i des del parc sempre reivindiquem este paper també, no només del paper de la conservació, evidentment, i del foment de l'economia i aquestes coses, sinó que també tenim uns centres de fauna que el que fan és rehabilitar la fauna que pugui arribar ferida o malalta, però encara és més important tot este tema de vigilància, no? Hi ha la grip aviar és una, però després tenim la febre del Nil, per exemple, i el botulisme, i altres malalties que no, sense ànim d'alarmar-nos,
no,
ni
no.
Molt menys, però hem de saber què està passant i després poder gestionar les situacions segons com vingui en tota la informació que podem tindre. I això és un tema que s'està fent aquí, a nivell de Delta de l'Ebre, des del Parc Natural. Jo crec que és molt important este paper per al Delta i per a Catalunya en general, perquè les zones humides són zones de molt important de migració,
claro,
de fauna, i són punts d'arribada d'estos vectors i d'aquestes possibles malalties que, ja dic, poden afectar a l'economia des del punt de vista també de les granges i els animals de producció, però també a les persones.
Clar, perquè ara igual estem també en temporada de moviments migratoris, no, Francesc?
Sí.
I això també ha pogut afectar d'esta, bueno, que arribon aquí.
Sí, de fet la grip aviar és una malaltia que normalment ens afecta en aquests passos migratoris i més a l'hivern, És una mica d'aquesta associació que fem de la grip humana, no?
Molt bé, sí.
Que ve en aquesta època.
Sí, que ara ens estem tots vacunant
sí. Però és veritat que hem tingut episodis aquí al Delta el 2023, crec que va ser, que van tindre casos a les colònies de cria de xatracs i gavines, i això va tindre una importància molt gran perquè són èpoques on els animals estan molt concentrats i llavors els virus corren més, no? Ara, aquests moviments migratoris, anem trobant casos més esporàdics i de moment, bueno, sembla que la cosa està controlada, no ha sortit cap més. Aquí a l'Aragó s'estan donant bastants casos ara de grulles, les grues, no sé si... Mm. Bueno, aquí a la llacuna de Gallocanta, que està aquí a Saragossa, però no està molt lluny, doncs, bueno, hi ha hagut casos que també estan afectant a espècies que passen l'hivern totes juntes i que també, bueno, poden tindre algun problema.
Clar.
Aquí segurament l'espècie més delicada seria el flamenc, que fa grups grans ara a l'hivern, los moritos, bueno, hi ha tres espècies que també,
sí.
Però bueno, de moment estem vigilant i no ha sortit res més.
Molt bé, que al final, doncs, bueno, prevenció, no?
Sí,
l'important és prevenir. Vosaltres teniu ja els protocols marcats que heu de seguir,
sí.
Ja sabeu com heu d'actuar.
Sí, i si algú es troba algun animal que sembla que vegi que no té... Bueno, en general, qualsevol animal que ens trobéssim salvatge, que no sabem què li passa a això, el més adequat és trucar al 112, allà segurament derivaran els agents rurals o algun servei de recollida, i millor no tocar els animals,
vale.
Esperar que ens donin aquest servei, sobretot en este clar, si veus que té l'ala trencada perquè s'ha pegat un cop o el que sigui, doncs ja no és tan susceptible que sigui una malaltia, no? Però millor, de totes maneres, 112.
112
ja
sense trucar quan veiéssim, sí, un animal que, bueno, que està fent coses que no hauria,
sí,
de fer, no?
Sí, senzillament debilitat, que no pot volar, o en el cas de l'ocell, 112,
vale.
I és fàcil de recordar, tothom ho sap,
sí.
I allà ja saben què s'ha de fer i aquí dirigir la...
I aquí hem de cridar per a...
Sí.
Molt bé, perfecte, doncs ja ho sabem. I ja, Francesc, per acabar i per a que es quedo la població d'aquí baix tranquil·la, no mos hem de preocupar, doncs, vull dir,
el
que hem
no.
dit des del començament de l'entrevista, bueno, prevenir, prevenció i
sí.
En cura tot, però no mos hem d'alertar.
No, en absolut, De moment és una malaltia que és sobretot d'animals i no hi ha motius per preocupar-nos ni alarmar-nos. senzillament respecte, precaució, higiene, totes aquestes coses
sí,
generals.
Sí.
I ja està.
Perfectíssim, Francesc. Pues moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i no res, seguirem pendents del tema. Gràcies, Francesc.
Molt bé, a vosaltres.
Doncs Marina, ja sabem que de moment no ens hem d'alertar per estos dos casos, però tot i així hem d'estar alerta i seguint sempre les indicacions que ens recomanen.
Estarem alerta i seguirem les indicacions de les autoritats. Moltes gràcies, Cel.
Esports de mar.
Deixem l'espai sanitari de costat, anem a parlar d'esports, anem cap a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú és la seu de la Copa Espanya d'Ilca 4, que a partir de demà donarà el tret de sortida a la competició. El Club Nàutic Vilanova és l'anfitrió, doncs, i des d'avui que ja estan fent les primeres posades a punt de les embarcacions. Fem una prèvia d'aquesta competició del cap de setmana, Carles.
Doncs així és, Marina. Vilanova és la seu de la Copa d'Espanya d'Ilca 4. Els regatistes ja han arribat aquí, a la capital del Garraf, i avui el company d'esports de Canal Blau, en Jordi Martí, ha pogut parlar amb en Tete Sabater, el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, i ha fet una mica de prèvia del que serà aquest cap de setmana. Els escoltem.
Doncs tenim en Tete Sabater. Tete, què tal?
Molt bé, enfeinats però contents.
Bueno, esteu enfeinats però això ja comença.
Sí, ja ho tenim tot engegat. Avui estem ahir de fet ja vam començar, ja van arribar tots els participants. Avui estan passant medicions i aprofiten tot el dia per sortir a l'aigua, conèixer el camp de regates, veure, no, els règims de vents que són els habituals aquí a Vilanova, i demà ja comencem amb el primer dia de proves.
Explica'ns una mica, pels que no estiguem tan posats amb la vela, quin tipus d'embarcació és aquest Ilca?
L'Ilca és el que, bueno, fins fa uns anys es deia l'Àcer, és una de les embarcacions amb més volum, diguem-ne, internacionalment. És una classe que en la seva modalitat d'Ilca 7 i Ilca 6 són classes olímpiques. Ilca 7 és classe olímpica per homes i Ilca 6 és classe olímpica per dones, i l'Ilca 4 és la primera modalitat, no? Una vegada surten de les classes infantils, és la primera modalitat en què els més joves s'introdueixen en el món competitiu de la classe Ilca. Vull dir, al final l'únic que canvia és els metres quadrats que portes no, navegant. A l'Ilca 4 són 4,7 metres, a l'Ilca 6 són 5,7 i a l'Ilca 7 ja arriba a 7 metres quadrats. Vale. Llavors, bueno, és una de les flotes més nombroses a nivell estatal, i bueno, nosaltres aquest any hem tingut la sort de que la Real Federació Espanyola de Vela doncs delegui amb nosaltres una de les dues proves puntuables per escollir, no, els equips que conformaran l'equip nacional que va als europeus i als mundials de la classe. Vull dir que estem enfeinats, sí.
Bueno, Déu-n'hi-do, no? Suposo que orgullosos des del Club Nàutic, que d'aquí de Vilanova, que la federació doncs hagi escollit, perquè al final, si hi ha només dues regates que decideixen els que aniran als europeus i als mundials, que una d'aquestes proves es faci aquí a Vilanova, suposo que això doncs us dona, no? Us omple d'orgull.
Sí, la veritat és que sí. Al final, bueno, això una mica demostra, no, el tarannà que estem portant els últims anys. Sí que havíem organitzat molts campionats de Catalunya, no? Moltes regates de nivell autonòmic, però bueno, creiem que ja era l'hora de fer un pas més i intentar organitzar un dels campionats a nivell nacional. No? Sí. Veurem una mica, també per nosaltres és la prova de foc, per veure si les instal·lacions del club doncs tenim la capacitat suficient, si tenim vestuaris, si tenim varades, si tenim aparcament. És una mica una prova de foc per tots, per poder plantejar-nos el dia de demà, no? Doncs seguir fent regates del mateix nivell o encara de més nivell.
Avui ja ho has dit tu, no? Que arribaven i tot plegat. De moment, aquest primer dia, tot controlat.
Sí,
sí, sí, la veritat és que sí. Dins del caos habitual en aquest tipus de competicions, la veritat és que sí. Ahir sí que va ser una mica més complicat perquè ens van començar a arribar tots els equips. Ahir ens va ploure tot el dia, vull dir, però bueno, tot i la pluja, la veritat és que la gent està, per ara està molt contenta de la nostra rebuda. I avui, doncs ja et dic, és una mica un dia de medivar-nos, d'anar sortint, de provar camp, entren, surten, bueno, cada equip es munta l'horari una mica amb, no?, segons el seu tarannà. Però la veritat és que bé, a veure si demà, avui sembla que tenim unes bones condicions. Demà i durant tot el cap de setmana, demà, divendres i dissabte i diumenge, sembla que tindrem bones condicions de vent, i en aquests campionats al final l'important és poder fer proves. Si al final hi ha vent, es poden fer proves, al final el grau de satisfacció dels participants és bo. Digue'm, perdona.
No, anava a preguntar què és temps bo per aquest tipus d'embarcació, perquè suposo que entenc que ha de ser vent, però no moltíssim vent, i no? Per tant,
necessitem un rang entre 5 i 20 nusos. Més de 20 nusos ja és massa vent, menys de 5 no ens permet començar les proves perquè no hi ha suficient intensitat com perquè els barcos naveguin. Llavors, bueno, normalment, les previsions, però que estem veient fins ara, doncs el que esperem són vents entre 8-12 nusos. Vull dir que és un vent ideal perquè tothom navegui i pugui treure el màxim rendiment de la seva embarcació. Sembla que tindrem dies amb el vent, sembla que tindrem ponents bastant estables, i ens facilitarà molt la feina, no?, de poder establir el camp de regates i de poder iniciar i portar en el timing que teníem programat les proves que s'han de realitzar. Hem de realitzar 9 proves durant 3 dies, la idea és fer-ne 3 cada dia. Com naveguen la flota, són 140 embarcacions i les dividim en dos grups de 70, doncs vol dir que cada dia hem de fer 6 proves, 3 per cada grup.
Sí, són un fotimer d'embarcacions, no?
Sí, són moltes, 140. En l'última Copa i Campionat havien arribat a 120 i 130, i bueno, ara nosaltres hem arribat a 140. Vull dir, és una classe, és una de les classes, el que et deia abans, és una de les classes més nombroses, és una de les classes que més diguem-ne, més èxit té, i llavors, bueno, doncs cada any ens estem trobant, no?, de que està pujant el número de participants a la Copa.
A nivell de camp de regates, entenc que si no tens una embarcació, si no tens un vaixell i t'apropes, no veuràs res, no?
No, la veritat és que no. Vull dir, des de l'Espigó, des de la platja, sí que veuràs els barquets a lo lluny, però no solem navegar molt a prop de terra, perquè normalment el vent sempre es torna més inestable i baixa d'intensitat. Llavors sempre intentem allunyar-nos una miqueta, una milla i mitja, perquè normalment sempre en aquella zona trobem millors vents.
A nivell de participació, ja ho has dit, unes 140 embarcacions, això vol dir que aquí tindrem, també ho has dit, s'escollen equips per anar als europeus i per anar a mundials, etc. Això vol dir que aquí hi ha la flor i nata de la categoria, no?
Sí, hi ha gent, la veritat és que hi ha gent amb molt bon nivell, gent que bueno, que fa un any potser estava navegant en Optimis, on ja es feia bons papers, i ara en el K4 també l'està tocant. Però sí, la veritat és que són xavals que ja porten anys navegant, la majoria d'ells, i tenen una tècnica molt depurada. Tenen una tècnica molt depurada i veus xavals que naveguen molt bé. Després sí que també hi ha xavals, però, bueno, que potser és el seu primer campionat nacional, que potser no venen amb il·lusió de tal, però sí que són regates molt lluitades, on fins a l'últim dia no saps molt bé qui guanyarà.
A nivell al final, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, tenim representació de la comarca, del club, en aquestes proves?
Sí, sí? Sí, tenim 6 participants del club dins de les places que li toca a la Federació Catalana, que són 23. Nosaltres tenim 6 regatistes del Club Nàutic de Vilanova que participen en aquesta competició. Vull dir que, bueno, per nosaltres la veritat és que és un orgull, no?, perquè al final també et demostra una mica, doncs, la feina que hem fet durant els últims anys, no?, de poder haver ficat dins de la selecció catalana 6 dels nostres regatistes.
I al final, opcions, tenim opcions de veure algun al podi? Ja més complicat.
Això no ho sé. Vale. Això no ho sé. Potser a nivell femení pot ser que tinguem alguna sorpresa.
Sí?
Però bueno, molt demà, que una vegada haguem fet les tres primeres proves, veurem una mica a quin lloc estem, no? I podrem ja una mica imaginar-nos o somiar en poder fer algun podi.
Perquè jo ara et pregunto, en vela, competir a casa es nota o no?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Jugar a casa és sempre un avantatge, com el futbol, perquè, bueno, vulguis o no, el qui és d'aquí coneix, no? Coneix una mica, bueno, els règims de vent d'un esport, no?, d'un lloc concret, solen sempre tindre les mateixes actuacions. I llavors, bueno, si ets de la casa, doncs més o menys saps, no? Hòstia, doncs amb aquest vent més o menys sabem que anirà per aquí o anirà per allà, no? O que això acabarà pujant una mica d'intensitat o acabarà baixant. Vull dir, sí que tens més recursos a l'hora de poder decidir una estratègia bona.
Val. I ja també, per anar també una mica acabant, preguntar-te també per algun nom que haguem d'estar pendents, que diguis, hosti, aquest ho farà bé, i té pinta, doncs, que segurament a Los Ángeles ja estarà per allà amb la selecció espanyola. N'hi ha algun d'aquests que diguis...
A mi m'agrada... Bueno, a mi m'ha ve el cap... Jo defenso una mica els catalans, no? I dins dels catalans, doncs, tenim l'Iker Mújica, que és un xaval que en Optimis ho va fer molt bé, ja va participar en un parell de mundials, i jo crec que és, aquest any ja està navegant, és el seu primer any navegant en l'Ica 4, a vegades ho combina amb l'Ica 6, però jo crec que és un xaval que si fa ben mig ho pot fer molt bé. Jo crec que és el màxim exponent dins de la selecció catalana que pot optar a un podi en aquest campionat.
Bueno, al final, aquí a la vela catalana tenim en Jordi Chamar, no? Que
sí,
últimament
sí.
Ho està fent també, a més també molt a prop d'aquí i d'aquí
sí. Tenim molts bons regatistes.
Sí.
Catalunya a nivell de vela, podem dir que és una de les comunitats fortes, vull dir, aquí hi ha nivell i som una de les federacions de referència, no? Vull dir, la Canària, la Balear, la catalana sempre són federacions que bueno, l'han tocat i que històricament sempre han estat al davant. I això sí que potser, no, som un sector, no, una mica allunyat, no, un esport una mica allunyat del, no, dels grans de la societat, però la gent ha de saber que es fa molta feina a nivell esportiu, no? A nivell d'esports nàutics, aquí a Catalunya es fa molta feina i molt bona.
Al final, no, ressona molt que si, no, les competicions que hem tingut últimament aquí a Vilanova, fins i tot, però també la vela són altres coses, no? Que no només aquestes superembarcacions que vam veure ara aquí ja fa un parell d'anys o tres.
Sí, no, bueno, sí, nosaltres vam tindre la sort en el seu moment que tinguéssim una preliminar de Copa Amèrica, que una mica, pues, és el top de la vela, no? Però després hi ha molts tipus de vela, hi ha molts nivells de vela, no? Vull dir, hi ha tot un món de vela lúdica, de gent que simplement és una apassionada del mar o li agrada navegar, o li agrada fer paddle surf, o li agrada sortir amb la moto d'aigua, o sortir amb un kayak. Vull dir, al final, el mar et permet realitzar no només esport, activitat física, no? I una mica no som conscients de que tenim allà al mar i que es poden fer un munt d'activitats, no? Natació d'aigües obertes, bueno, és que hi ha infinitat d'activitats que es poden fer al mar. I Nova és un lloc espectacular per poder fer qualsevol d'elles. Vull dir, tenim una costa amb una meteorologia, un règim de vents que et donen joc a poder gaudir del mar tot l'any.
Veurem com us va aquesta Copa d'Espanya. Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort aquests tres dies. Que vagi tot com la seda, que vagi tot fantàstic.
Esperem que sí, moltes gràcies.
Arran de Mar, les l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Pel Maresme, perquè avui parlarem de l'Associació Nàutica Social Talassa de Mataró, una entitat sense ànim de lucre que neix de la passió pel mar i la convicció que pot ser una eina de transformació social. Són patrons, professionals, voluntaris i persones compromeses que treballen en xarxa amb entitats socials, educatives i de salut. Entre totes, converteixen el mar en un recurs social de primer ordre, Oriol.
Doncs avui aquí al programa Arran de Mar volem conèixer la Nàutica Social Talassa, una entitat de Mataró que té diversos projectes relacionats amb l'accés al mar, amb les persones amb risc de vulnerabilitat, i per això volem parlar-ne amb el Quim Espà. Quim, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Quim, explica'ns una mica, presenta'ns tu mateix aquesta associació, la Nàutica Social Talassa. Qui sou?
Mira, som una associació nascuda fa 4 o 5 anys amb la voluntat de buscar el tema nàutic als sectors professionals més vulnerables o desafavorits. Veiem que a vegades la platja sembla una barrera insalvable, no? I el canvi de mar és un recurs natural que correspon a tots, però que només uns pocs l'utilitzen. O sigui, alguns que hi treballen, però si no, només es fa servir d'oci, i en canvi pot ser un recurs social de primer ordre. Aquesta és la nostra idea, la nostra tasca.
Com si, diguem-ne, que tenim potser la concepció, no?, que el mar, navegar, és una cosa d'elit, no?, que s'ha de tenir molts diners per sortir al mar, per poder navegar, i això no és així.
Bueno, això, en l'imaginari col·lectiu sí que ho associem a un lloc classista, no?, a un lloc així, navegats de pijos, no?, podríem dir-la. I certament les polítiques que s'han fet, per almenys a nivell estatal, a nivell espanyol, doncs van cap en aquesta línia. Hi ha gent que hi treballa, els pescadors, hi ha gent que hi té afició, doncs la pesca deportiva, però després, diguéssim, l'aspecte més ampli, doncs, serien embarcacions d'oci. La majoria estan parades quasi tots els mesos i només s'utilitzen doncs, pocs dies a l'estiu. Es potencia poc el que és l'accés a la nàutica doncs, per al comú de la població. Sí que des de la Federació Catalana de Veles fan algunes coses per les escoles, alguns clubs nàutics doncs, sí que ho potencien a nivell escolar, però el que és el teixit social, diguéssim, seria el tercer sector. En aquest cas no hi ha cap política que vinculi.
I aquí és interessant la vostra feina, Quim. Parlem dels projectes que teniu, que he vist que bàsicament hi ha com tres potes, com tres projectes: la mar oberta, la mar de veles, la mar de joves. Aturem-nos una mica en cadascun d'ells i explica'ns exactament què feu en aquests tres projectes.
Mira, la mar de veles és el primer projecte que vam començar a tirar endavant doncs, fa 4 anys. Es tracta de potenciar el que són les regates de club, però que siguin regates inclusives. La idea és fer regates amb armadors privats, que posin els seus barcos a disposició, per fer una jornada dedicada pues, a alguna entitat o algun col·lectiu. Ho hem fet a Mataró ja, tradicions, el primer any ho vam fer per l'Institut Gurman, que tracta pues, amb problemes de amb gent que ha tingut algun accident o algun problema que està doncs, en procés de recuperació. Ho hem fet també per Parkinson, per Alzheimer i també amb la Fundació Maresme. Han sigut doncs, quatre regates que s'ha fet un cop anualment, que són molt xules perquè realment doncs, mira, tenen entre 20 i 30 barcos que hi participen i al final acabem portant 5 que són des del mar. Per elles és un dia espectacular, per als armadors i armadores també. La veritat és que és un dia on tothom s'ho passa molt bé. Creiem que aquest format combina les dues coses, no? I la idea és poder-ho potenciar, doncs, en els diferents clubs nàutics, no? I poder fer més regates inclusives.
Clar.
Aquest seria el de la Mar de Veles. Voleu, bueno, si vols segueixo el que hem engegat ara es diu la Mar Oberta.
Sí.
De la idea, per res, diguéssim, de que no sigui un fet puntual, sinó que siguin sortides regulars. De fet, el que hem fet ha sigut començar ara al setembre. Hi ha una primera fase d'aquest projecte que ja està actiu, que és oferir sortides gratuïtes per a entitats que treballen amb grups vulnerables, amb risc d'exclusió. Ho fem amb un barco que ens han cedit a l'associació per fer aquestes sortides, i ho fem d'una forma gratuïta perquè sigui equitatiu, que tothom pugui accedir-hi. La veritat és que hi ha hagut molt bona resposta i realment doncs actualment estem ofertant, doncs, aquestes sortides per unes 15 entitats. Alguns venen d'una forma regular, uns altres venen, doncs, de forma puntual, només un tastet de mar, o els altres, doncs, intenten fer un programa que ha mirat de 6-8 sortides on es treballen diverses coses. Nosaltres creiem que la navegació, que l'accés al mar, que el fet de navegar, doncs, té uns valors, no? I es poden transmetre uns valors i té uns beneficis terapèutics. Amb aquesta idea, el que estem fent també és, a cada sortida, passar un test de valoració amb la idea de fer un estudi validat que ens ajudi, diguéssim, a poder després trobar finançament, perquè això no es feia només com un bolet, sinó que es pugui fer a diferents pocs. La idea de l'octubre de l'any que ve, intentar-ho portar altres ports de la costa catalana, amb un format on s'impliquin també les empreses de charter. Hi ha moltes empreses de charter que en diem que són les empreses de lloguer de les embarcacions, que a l'estiu treballen molt, però a l'hivern no tenen massa feina i els barcos encara hi són, i els patrons i patrones també hi són. Llavors, amb ells estem parlant per trobar preus més solidaris, preus més socials, i que es puguin ofertar sortides entre setmana, tardor o hivern, primavera, per les entitats que treballen amb aquests col·lectius. Llavors, d'aquesta manera, doncs, en podem sortir els dos beneficiats. I per últim, és el projecte de la Mar de Joves, que es tracta d'aconseguir un barco escola amb expedicions, per poder fer expedicions, doncs, de 5 dies, una setmana, on es treballen moltes coses. El fet de navegar, doncs, es treballen, té intrínsec un treball, doncs, de confiança, d'empoderament. Hi ha moltes coses que es treballen quan estàs embarcat amb un objectiu, no? Llavors, la idea, això ja no estan inventant res, això s'està fent a tota Europa. El mar és un recurs social a la majoria dels països europeus que tenen costa, i la idea és, doncs, portar-ho cap aquí, no?
Són projectes certament interessants, Quim, i crec que, a més, de la manera que me'ls explicaves, crec que, a més, ha de ser molt agraït, no?, quan reps, doncs, aquests grups de persones que no tenen accés al mar i a través de la vostra entitat, doncs, hi poden navegar, tenen accés a la nàutica. Crec que veure'ls, compartir aquestes estones amb ells, ha de ser molt agraït, no ho sé, digue-m'ho tu.
Sí, la veritat és que la majoria de gent que embarca, doncs, en cap moment s'hauria plantejat, inclús les entitats en si, en cap moment s'han plantejat poder sortir a mar, no? I, doncs, sortir, embarcar, agafar el timó, allunyar-te una miqueta de la teva població o d'on tens el teu dia a dia, tot això, d'alguna forma, doncs, és gratificant, no?, per a totes les persones, especialment per les persones que, per alguna cosa, doncs, ho estan passant més malament i així. I per nosaltres, com a patrons, patrones que portem aquests grups, és molt diferent, no? És molt més agraït, no? La gent que no s'ho ha plantejat o que no pot econòmicament o que en cap moment ho ha agafat com una forma d'oci, doncs se'ls brinda aquesta oportunitat i realment, doncs, ho disfruten molt. I nosaltres també, clar.
Sí, sí, per això feia aquest comentari, perquè crec que ho ha de ser, que ha de ser molt, molt gratificant. A més, Quim, també m'agradaria comentar que teniu un distintiu, el distintiu de compromís social nàutic, que això, doncs, imagino que també us reforça en aquests projectes, eh?
Sí, la idea va sortir de que en el moment que vam començar a plantejar el projecte i a buscar i a teixir aliances, sí que vam veure que dintre del sector empresarial o el sector privat, doncs també hi ha certa consciència social, sobretot en el món marítim, doncs també hi és, no? Llavors, diverses empreses es van oferir a ajudar-nos i ens han tirat, i la manera de reconèixer-ho doncs ha sigut creant aquest distintiu de compromís social nàutic que donem doncs, a les empreses que ens ajuden a tirar endavant els projectes, doncs ja sigui amb donacions, amb millor fer-nos descomptes d'algunes coses, per exemple, doncs, jo que sé, el port de Mataró realment s'ha posat molt de cara, el varador de Mataró també ens ha ajudat molt a l'hora de posar el barco a puesto, també doncs, una gestoria que ens va facilitar poder gestionar el barco, posar-lo al nom de l'associació. Bueno, hem vist que quan al moment que hem plantejat el projecte, doncs dintre del sector privat també hi ha bona resposta per algunes de les empreses, i era una manera doncs, de reconèixer aquesta bona disposició.
I important, aquesta bona predisposició. Quan sou una entitat petita, podríem dir, és important trobar aquesta bona resposta, aquesta ajuda dels altres actors implicats amb els quals heu de treballar o teniu necessitat en algun moment o altre de treballar-hi, doncs és important que us rebin de cara.
I tant, i tant. Sí, sí. De fet, a veure, el treball que hem tirat fins ara endavant ha sigut totalment voluntari, no?, per part dels membres de l'associació, no? Hem tirat un munt d'hores, estem fent-ho tot d'una forma gratuïta. La idea és sembrar una miqueta per veure si ens podem fer una miqueta més grans i recollir els fruits, però en aquest caminar nostre, doncs també per sort tenim aquest acompanyament. Si no seria bastant impossible. Mm. Llavors, doncs pensem això. Som una associació petita, tenim ganes de fer grans canvis i necessitem doncs, una miqueta del suport, ja sigui institucional, també del suport del sector empresari, diguéssim, perquè veiem que el tercer sector hi té ganes d'utilitzar aquest recurs.
I tant. I si algun dia necessiteu el suport mediàtic, doncs des d'aquí us dic que ja també podeu comptar-hi.
Molt bé, fantàstic, i tant. Moltes gràcies.
Quim, abans d'acabar, només preguntar-te si la gent es pot associar a la vostra entitat, quina manera hi ha de contactar amb vosaltres, d'ajudar-vos, si algú ens està sentint i vol més informació, simplement, doncs, com us trobem?
Mira, nosaltres tenim presència, diguéssim, tenim una web que es diu nauticasocial.org, i si no, a través de l'Instagram, també nauticasocialtalassa. Si busqueu una allà, doncs tenim un formulari de contacte i un mail o ens podeu trucar directament i us informarem. A dia d'avui, la veritat és que encara no tenim articulat el tema de poder-se associar, perquè doncs ho estem treballant. Sí que tenim com un llistat de gent que ens vol donar suport en aquest sentit i doncs ho anem posant així. També tenim com un grup de voluntariat que ens ajudem, doncs, gent, al millor, doncs, vinculats a la nàutica, alguns patrons, patrones, algun mecànic, algú que li interessa, que encara que no estigui ficat a nivell professional, doncs, està vinculat a la nàutica i també amb això ens tira... Bueno, estem creant una miqueta de comunitat en aquest sentit. Tothom que tingui, doncs, això, una sensibilitat social i que cregui que pot aportar en el projecte, doncs, benvingut.
Perfecte, doncs avui n'hem parlat, avui hem volgut explicar aquesta entitat, Nàutica Social Talassa, per conèixer els seus projectes, i us desitgem sort, esperem que seguiu creixent i pugueu seguir consolidant i tirant endavant més i tots els nous projectes que tingueu endavant. Quim Espà, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, i com dèiem, sort i endavant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les càpsules del mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coerulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé. Val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen 3 ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen 2 altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalvien energia també per viatjar. Llavors aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però i en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat del talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val, també hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val, i també la contaminació.
Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a prova, jo sempre recomano, si pots si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, de, i veus com aquest, també, com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
Mm-hmm. És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o mai, de fer una miqueta de...
Sí, mai ens ha de dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Uh-huh. Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. Poden, bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale, això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Uh-huh. Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis, per tant mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Mm-hmm. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
I amb un cetaci arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 30 d'octubre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Randa Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal... Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Down to the high, to the no, no, no. Me is no, my sign is no. Thank you in advance, I don't wanna dance, nope. I don't need your hands all over me, no, no. If I want a man, then I'ma get a man, but it's never my priority, hey. I was in my zone before you came along, don't want you to take this personal, blah, 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 I be like
is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per